L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Més d'un centenar de persones a la presentació del Consell Local del Consell per la República omplien a la sala d'actes del CER aquest dissabte. L'acte va suposar un crit a la unitat de l'independentisme i a la preparació d'arguments per fer un trencament amb les estructures de l'Estat espanyol. És el tema que obre informatiu d'avui dilluns 31 de gener, 31 i últim de mesa. En parlarem amb tot detall d'aquí a just una hora al punt de les 6. Ara en fem senzillament l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'un dia com avui. Circ Eia, Dafne Critaras, Stay Homes i Els Catarres són alguns dels noms de l'avançament de programació de Portalbau 2022. El festival arriba amb novetats com l'ampliació de la programació amb arts escèniques i poesia o amb un cicle de concerts de primavera. Precisament de concerts va anar farcit aquest cap de setmana. Dissabte amb el baixista Carles Benavent, diumenge amb el grup en tradicional Quarts de Tres. Eren els dos concerts de clausura del conjunt d'actes d'homenatge al pintor Ramon Pujol Boira. Per l'Alfolí de la Sal, en els dos mesos i escaig que ha durat aquesta exposició, hi han passat unes 3.000 persones. Esports en destaquen aquest cap de setmana la victòria 1-3 del primer equip del Futbol Club L'Escala al camp del Bescanó, victòria que li permet mantenir el liderat ara ja en solitari, i a l'altre plat de la balança la derrota 0-4 del CER a casa contra el Sant Sebastián de los Reyes, un rival en directe en la permanència. Aquesta derrota envia directament l'equip de L'Escala a la fase de promoció de descens, que jugarà a doble volta. Recull d'agenda d'activitats, la columna d'educació avui des de l'Institut El Padró i la previsió d'àmbit meteorològic a càrrec de Sergi Corral completaran l'informatiu d'un dilluns marcat per l'entrada de tramuntana forta aquesta tarda, una tramuntana que s'allargarà fins demà. Us deixem ara amb el far, segona hora del magazín de Marrat de Catalunya, que passa per connexió amb Balears, d'aquí a ben pocs instants, amb Antoni Garau, secretari de la Federació Balear de Confraries de Pescadors. Just després, a l'interactiu entrevista, principal secció d'aquesta segona hora, avui, amb connexió amb el càmping per surfistes Cunit. En parlarem amb l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes. I llavors també amb el gerent de Wave Garden BCN, Felip Berger. Ja en la recta final del programa, descobrint amb Laura Alonso i el preu del peix avui amb alguna de les confraries de la Costa Daurada. Això ens portarà fins a les 6 a l'actualitat local. Primer l'informatiu, després el Zona Mixta, el magazín d'esports. A les 7 l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre, que condueix l'Ali Giner, amb la veu també de Cristina Cantal a la redacció i locució i el control tècnic de Juanjo López. A partir de les 8, els musicals que els dilluns passen pel Ruta 66 i el Mixtures. I a partir de les 10, les reemissions per aquest ordre del més calent a l'Aigüera, de 10 a 12, l'informatiu local al punt de la mitjanit i tot seguit el suplement esportiu Zona Mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Comencem la segona hora del programa. Per cert, moltíssimes gràcies a la gent que els darrers dies s'han fet seguidors del canal de YouTube del Far. Ja hem superat els 100 seguidors. Ja arribarem als 100.000. Però hem superat el centenar de seguidors i, per tant, ja apareixem a les cerques i ja tenim un accés molt més ràpid i molt més fàcil a tots vosaltres. Moltíssimes gràcies, de veritat, a aquells que us heu fet seguidors del canal, i dir-vos que intentarem omplir-lo, com fem sempre, de bons continguts i de bones propostes. De moment, surto jo, per tant, molt bon contingut no és, però en tot cas es fa el que es pot. Tu, escolta'm, que no va bé, el que fa el que pot, no està obligat a més, i aquí fem el que podem. Per tant, esperem ser valedors de la vostra confiança, i si no ho som, doncs seguirem treballant per poder-ho ser. Dir-vos que no només al YouTube, sinó també a les xarxes socials del FAR, són el Twitter, el FAR FM, i també l'Instagram, on anem penjant també algunes de les qüestions que van sortint aquí al programa, i evidentment tot ho trobareu, tot ho trobareu a la web del FAR, alfarfm.cat, alfarfm.cat. Gràcies als que ens seguiu en directe, a través de la ràdio local, i gràcies als que també ens seguiu a través de les xarxes socials. Comencem.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Darrer dia del mes de gener, 31 de gener del 2022, i volem viatjar fins a la confraria de pescadors de les Illes Balears per parlar amb el secretari de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, que és l'Antoni Garau. Antoni, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria.
Com estàs i ben trobat? Quin temps teniu per aquí a les Illes?
Bé, fa fred. Ja sé que no és la millor publicitat per menjar cap a les Illes, però aquí fa fred, sí, fa fred. I, per altra banda, estan gojosos, en fi, per l'enorme victòria de l'agafar el Nadal d'ahir, no? Que encara ho sentim, no? Per tant, per aquesta banda, feliços.
Bueno, home, a poc ja anirem recuperant una miqueta, i suposo que... Bueno, avui en parlarem d'aquest any 2022. Posava jo l'accent per això en el darrer dia del mes de gener, perquè avui volem parlar, i toca parlar, del reglament dels dies de pesca del 2022. Que si em permets, Antoni, i abans que m'expliquis si n'heu tingut coneixement o no, em sorprèn que 31 de gener parlem d'allò que ja s'hauria d'estar d'alguna manera gestionant.
Bé, de totes maneres no hi ha gaire diferència amb el que ha passat aquests darrers anys, que el DOE, el Diari Oficial de la Unió Europea, a final de gener, diríem el dia de pesca, no, pel Mediterrani Occidental, pel Mediterrani Espanyol, no? Hem estat esperant cada dia aquesta publicació i avui s'ha donat. Avui, a primera hora del matí, l'han tingut amb les mans i l'han pogut, en fi, fer arribar a tot el sector. Era el que esperàvem, realment no hi ha hagut cap tipus de sorpresa. Vull dir, en fi, podem comentar un poc del contingut.
Sí.
Però, en fi, ho estàvem esperant fa una setmana, vull dir, diàriament estàvem pendents, sí.
Deus que no hi ha hagut massa sorpresa, i pel que intueixo, molt en la línia del que ja ha passat altres anys.
Sí, efectivament, en fi, ja estava anunciada, que se materialitzaria, en fi, en l'acord del Consell de Ministres del 12 de desembre, amb una reducció d'un 6%, però realment és un 7,3% en relació als dies de l'any passat, però en fi, una assignació de dies és un total de 93.574 dies, no? Dels quals, diríem, s'assignen de 8.644 dies a la pesca de la gamba, amb un topall de 872 tones, que ja ho coneixíem, i el que es pesca, diríem, de costera, de plataforma, s'han assignat 73.009 dies. Vull dir que això eren els nombres que teníem previstos, per tant, cap sorpresa en aquest sentit, no? Mm.
Per tant, es confirma allò que no es volia, allò que es va anunciar que s'implementaria i que es va també dir que s'intentaria evitar, i que finalment no s'ha evitat, i que ara tocarà gestionar, és a dir, ara les embarcacions, algunes d'elles han estat fet vedes, altres... ara els tocarà precisament viure aquestes retallades en dies de feina.
Evidentment, sí, així és. Vull dir, ara entrem a dir un poc de la gestió d'aquests dies, vull dir... A veure, sí que hi ha petita novetat que, en fi, diríem que l'administració, en certa manera, segons que el ministre va votar en contra sí. de l'acord del Mediterrani, per això, en fi, no ens solucionava el problema. El problema era que hi pogués haver algunes mesures d'acompanyament a la gestió d'aquests dies. I això podríem dir que s'adonarà perquè s'ha implementat una nova, diríem, manera de gestionar les previsacions temporals, que en aquest cas, diríem, el fort d'arrossegament del Mediterrani podrà disposar d'uns entre 45 i 50 dies, això és el promig, de dies de paralització compensats econòmicament, no? Per tant, això alleugerarà una mica, diríem, la pèrdua d'aquest dia i la manca de rendibilitat per menor activitat, i així mateix serà, diríem, seran uns imports importants, no? Sí. Vull dir, també dependrà el moment que em paguin. Vull dir, si la gestió de pagament que estarà en mans de les comunitats autònomes es gestiona ràpidament, que cap a mitjan any se us pugui adelantar el pagament de totes les previsacions que faran durant el 2022, això podrà implicar per embarcació ingressos d'un milió que aniran entre 20 i 30 mil euros, no? Per tant, una ajuda, en fi, significativa, no? I avui de matí inclús hem tingut una altra petita sorpresa i és que, en fi, el mecanisme, diríem, de gestió per part de les gestions conjuntes, valgui la redundància, haurà encara una mica més de flexibilitat perquè tinguin les gestions conjuntes, se podran crear subgrups dins la mateixa, mendervora que permetrà, els intercanvis de dies entre embarcacions. Vull dir, la gestió conjunta ja té aquesta pretensió, però sí. encara, diríem, haurà un avantatge complementari que serà que es puguin crear subgrups dins de segment de la mateixa esbora. Per tant, és una notícia, vull dir, anem a veure, petita, no excessivament rellevant, però que ajudarà una mica.
Per tant, si ho entenc bé, aquí passen dues coses. Per una banda, una part d'aquestes reduccions dels dies de pesca forçada i no compensada econòmicament, recordem-ho, perquè s'us obliga a parar, però no s'us compensa aquesta aturada, sí que es veurà compensat perquè poden ser dies de veda, ampliacions de veda, i per tant, aquests dies, part d'aquests dies que us obliguen a parar es podreu cobrar, això per un costat, i per l'altre, que podrà haver intercanvi entre les embarcacions. És a dir, si a mi em sobra quota de gamba, aprofito o no vull pescar gamba, te la puc vendre o cedir a tu, i tu em compres o em cedeixes a mi la teva part del que sigui, de l'escamarlada...
Bé, aquesta part, jo diria que aquesta part mercantilista, vull dir, de pura vendre, no està contemplada. Vull dir, en principi... hi ha un quart oscur aquí, vull dir, se podran cedir efectivament entre embarcacions les quotes, els dies de pesca, però no establint una compensació econòmica, vull dir, això no, en fi, no hi ha, no se contempla, vull dir, en cap cas, no? En quant a la primera, diríem, els dies de previsació que podrà fer cada embarcació seran voluntaris, vull dir, sí, una embarcació té el calendari durant el 2022 d'aturar 45 dies i ho realitza, ho fa, cobrarà. Si no, no cobrarà. Però vull dir, canviem el concepte d'aturades biològiques per un concepte d'aturades compensades econòmicament en base a les forts pesquers que podem fer durant el 2022. Per tant, no tenen un caràcter obligatori, vull dir, aquest aspecte és important, sinó que tenen un caràcter voluntari. Ara bé, si no es fan, evidentment, no es cobriran.
Clar. Doncs aquestes són les novetats que s'han pogut trobar del redactat que s'ha publicat avui i que en tot cas comença a reglamentar o comença a donar, a concretar els dies previstos de pesca de cara a aquest 2022.
Josep Maria, si em permet, hi ha dos petits comentaris. Vull dir, un d'ells és que finalment que realment també contempla l'excepció de paraula vermell, que Espanya no autoritzarà aquest llicenci, vull dir, no es permetrà. I, per altra part, en quant a les dies de pesca, se pot adicionar un 2% en la condició de que les embarcacions apliquin mesures tècniques auxiliars, no? Que passin a utilitzar un mallatge de 45 per pescar costera o de 50 per anar a la gamba. Uh-huh. Evidentment, jo penso que en cap cas el sector diríem aplicar aquestes mesures perquè per aquest 2%, diríem, més de dies, evidentment, estan posant en risc la rendibilitat de les captures. Per tant, no tindran cap pes específic.
Doncs això crec que ens ho temem, ens ho pensem tots. Antoni, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat i sobretot la possibilitat de poder anar comentant amb tu al llarg de les properes setmanes. Que vagi molt bé, molts records.
Moltes gràcies, bona tarda.
Igualment, a reveure.
Segueix la llum del far.
Seguim endavant i de cara a aquestes properes temporades turístiques ens agraden les peculiaritats, aquells equipaments que són diferents per la seva, pel seu disseny, per la utilitat, per l'objectiu en el qual, pel qual va ser dissenyat i construït. I avui volem precisament parlar d'aquests equipaments. Si tot va bé, i espero que sí, Cunit serà la població que acollirà la instal·lació d'un càmping prou singular. Ivan, de què estem parlant?
Doncs parlarem, Cano, de ciència. Parlarem concretament de la tecnologia Wave Garden, que, com bé deies, és una tecnologia doncs, que arribarà en els propers anys en aquest municipi del Baix Penedès. Per què? Doncs perquè l'Ajuntament i l'empresa Wave Garden Barcelona doncs, han projectat a l'espai de la històrica Masia de Cal Pla un càmping que, segons el mateix consistori i els promotors, serà pioner a Catalunya, bàsicament perquè estarà enfocat a la pràctica del surf. De tot això en volem parlar avui i ens ho explica doncs, molt millor l'alcalde de Cunit, en Jaume Cassanyes, també el soci gerent de Wave Garden Barcelona, en Felip Berger. El saludem.
Doncs el saludem tots dos. Alcalde, molt bona tarda i benvingut, Jaume.
Bona tarda.
I moltíssimes felicitats. Suposo que des del consistori es deu veure com una oportunitat, no?
Sí, no només com una oportunitat, sinó com un impuls a Cunit com a destinació turística i també un impuls de l'esport, del dinamisme socioeconòmic i un impuls pel poble, vaja, que és el que és important i que per nosaltres doncs, és un projecte que té tot el nostre recolzament al 200%.
I Felip Berger és gerent en Barcelona. Felip, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda i gràcies per convidar-me.
Ara ens explicarà més coses, però la primera és què és la tecnologia Wave Garden?
Bueno, a veure, Wave Garden és una enginyeria basca fundada per un surfista que alhora és enginyer i que va voler plantejar una nova manera de fer piscines donades per la pràctica del surf. Perquè ens entenguem molt breument, fer una piscina donades perquè s'hi pugui practicar el surf no és excessivament difícil per un grup d'enginyers, no? Vull dir, no és una cosa molt difícil. El que és difícil i on havia fracassat fins que va aparèixer Wave Garden és en fer que aquesta piscina d'onades fos sostenible econòmicament. I això passava per tenir un consum energètic molt baix. No? La majoria de piscines d'onades que hi ha, ja sigui piscines d'onades a parcs aquàtics o per la pràctica del surf, tenen un consum energètic molt alt, el que fa que llavors el tiquet d'entrada, el forfet, el que es cobra a la persona per poder surfejar és molt car i, per tant, tens poca gent i la majoria de casos són de fallida, no? Ja n'hi havia una al Japó que era molt bona, però, clar, al final el cost energètic era molt alt i això s'havia de repercutir en el client i al final el client no hi anava perquè era molt car. Wave Garden el que va trobar va ser una manera totalment diferent de fer una piscina d'onades, buscant un cost energètic ben baix perquè la instal·lació fos sostenible econòmicament i energèticament.
Alcalde Jaume, bona tarda. Felip, també bona tarda. Ara en Jaume ens explicava doncs, això, no? Que Cunita està al 200% amb aquest projecte, però Felip, la pregunta també per tu és per què Cunit? És a dir, per què Wave Garden Barcelona es fixa en Cunit per posar en marxa un projecte com aquest, pioner a Catalunya?
Sí, hi ha una sèrie de factors. Nosaltres una cosa que teníem molt clara és que si bé el surf és un esport que es practica tot l'any aquí a Catalunya, jo formo part de la primera generació de surfistes i ja des dels anys 80 que fem surf, el surf al Mediterrani és un esport d'hivern, a l'estiu, com tots sabeu, no hi ha onades, a l'hivern sí, volíem estar a prop de la costa. Llavors això perquè per un tema de temperatures, no? Quan més a prop del mar estàs, les temperatures solen ser més bones. Llavors, a partir d'aquí, ja descartàvem gran part del territori català, perquè Vic, Manresa, Lleida, a l'hivern fa molt de fred, no? I això és una instal·lació que està prevista tenir tot l'any. I llavors el que buscàvem era una ubicació que fos atractiva des del punt de vista de que estigués a prop de llocs interessants, en aquest aspecte Cunit no està lluny de Barcelona, no està lluny de Tarragona, està molt a prop de Sitges, també que es tingués un entorn una miqueta, una mica no, quan més rural millor, és a dir, que no estiguéssim al mig d'un gran polígon industrial, per exemple, no? Wave Garden, hi ha una instal·lació Wave Garden a Melbourne, a Austràlia, que està en el polígon que hi ha al costat de l'aeroport de Melbourne. La instal·lació és boníssima, però clar, els voltants doncs, no són gaire inspiradors, no? Llavors, clar, a partir de que estigués ben comunicat, a partir d'aquí vas tachant llocs, no? Vas eliminant llocs, no? Tampoc volíem que sigués molt lluny de l'àrea metropolitana, perquè al final el 85-90% dels visitants seran d'aquí, seran catalans i, per tant, del gran Barcelona. I llavors, buscant en tots aquests llocs, un vam trobar l'oportunitat de Cunit de la mà de l'Àlex Cierco, que és l'empresa que instal·la el càmping, que també volia fer un càmping molt especial, un càmping que no tingués un problema de temporalitat, és a dir, que pogués obrir tot l'any, i això implicava tenir una atracció com la nostra que estigués oberta tot l'any, perquè al final, si no, un càmping de platja té una temporada molt curta, i es van anar ajuntant factors que van anar a parar a Cunit, i la veritat és que estem encantats, de moment.
Alcalde, no sé, tradició pel surf a Cunit n'hi ha?
Home, quan hi ha una miqueta temporal de llevant i això, veus alguns agosarats que s'hi fiquen a l'aigua, no? Però sí, bueno, crec que la relació de Cunit amb l'entorn marítim hi és, com deia ara el tema és que estàs a prop de Cunit, l'altre dia, bueno, aquest dia ho estem veient, no? Em sembla que Cunit tens més de 300 dies l'any sol, no? És un lloc idoni. Estem a passat a Barcelona i d'alguna manera crec que el projecte és un win-win per tots, no? Per la iniciativa privada i per la repercussió pública que pugui tenir.
Clar, aquí el...
si em permeteu,
endavant,
un incís.
Sí.
Sí, hi ha una cosa important que m'he oblidat de dir. Penseu que una llacuna com el Wave Garden necessita un terreny pla. És a dir, això, per exemple, eliminava tot el que és el Garraf, que és tot molt muntanyós, eliminava tot el que és el Maresme, que té la serralada litoral. És una altra... A partir de Vilanova i la Geltrú cap a baix, és quan l'interior de la costa, és a dir, el que és més enllà de la platja, comença a ser més pla. Això també obria possibilitats. I després, jo recordo l'any 91 es va fer el primer circuit català de surf, i si bé a Cunit mateix no s'hi va disputar una prova, se'n va disputar una segura a Calafell, que és una localitat veïna de Cunit. És a dir, hi ha tradició de surf en aquella costa des de fa molts anys.
Ara Felip m'explica per què calia que fos pla, però abans deixem preguntar-li a l'alcalde, que això és un repte, perquè com explicava ara en Felip, és desestacionalitzar el turisme. És a dir, clar, tots lliguem l'activitat aquàtica amb l'estiu, però en aquest cas, com ens explicava molt bé, el surf és un esport d'hivern i, per tant, probablement molta gent li agradarà precisament venir a gaudir d'aquesta instal·lació a l'hivern.
Sí, és un projecte, com dius tu, desestacionalitzador, i no només en aquest sentit que puguis practicar tot l'any, sinó també és una tipologia de turisme, que és el càmping, que és una tipologia que és la que més creix els darrers anys, que té més simpaties, que és més polivalent i que d'alguna manera et permet tenir una diversificació de clients, et permet jugar tot l'any, precisament. Has de pensar també, que és el que et deia abans, jo cada dia tinc l'oficina davant de la platja. D'aquí poc començaran a veure la gent que comença amb el paddle surf, que comença amb els caiacs, que comença a fer submarinisme, i tens una situació del mar en calma que et permet desenvolupar un munt d'activitats aquàtiques en aquest sentit, no? I si això ho combinem amb una atracció o amb un reclam com pot ser el Wave Garden, doncs crec que tanquem el cercle, no? De poder fer esports nàutics tot l'any, i en aquest sentit doncs és una proposta molt interessant. Però és el que et dic, no només desestacionalitzes, sinó que sobretot diversifiques el client que pugui venir a Cunit. I això és molt interessant.
Per què cal que sigui pla la zona que immediatament propera en aquesta àrea?
Bueno, una piscina, has de fer una piscina plana. Una piscina inclinada, l'aigua se t'escapa. Qualsevol piscina.
Home, però escolti, aquí a la zona de Cabrils, a Tallà, sí. A la zona de la Costa Brava també hi ha piscines, si no se'ls escapa l'aigua.
Correcte, però no fan les dimensions que fa un Wave Garden. És per la mateixa raó que el canal olímpic de rem de Castelldefels està en un lloc ben pla, perquè és molt llarg. Perquè, clar, si amb una vessant d'una muntanya hauries de menjar-te molt la muntanya per poder-lo encabir. Una piscina, entre cometes, no en diem piscina, en diem llacuna de Wave Garden, no és ni molt menys tan gran com el canal olímpic, però és una superfície molt més gran que una piscina normal. Per tant, a menys que vulguis fer una obra civil de desnivellar o nivellar, en aquest cas, una vessant d'una muntanya, necessites un terreny pla.
Aquest seria, Felip, per tant, l'element principal d'aquest projecte, que serà el càmping que es projectarà a la Masia de Cal Pla. Però com serà aquesta llacuna? Com serà i, sobretot, com funcionarà, també?
Bé, a veure, el càmping és molt més que el Wave Garden, això tinguem-ho clar. Uh-huh. És a dir, i a més, qualsevol persona podrà estar allotjat en el càmping sense haver de fer servir el Wave Garden, i qualsevol persona podrà ser client del Wave Garden sense haver d'estar allotjat en el càmping. I el càmping presentarà una oferta que aquí encara és molt novedosa en l'aspecte de tenir un càmping molt cuidat, però també molt tranquil, amb gens d'asfalt, amb molts arbres, molta ombra natural i amb moltes activitats relacionades amb la natura. Llavors, el Wave Garden és un element més. No voldria ara que el Wave Garden s'ho mengés tot perquè seria injust. I, a més, el territori on estem, on estarem, millor dit, ens ofereix moltes possibilitats. Vull dir, a l'interior del que és la franja costanera de Cunit segurament és menys coneguda i té molts atractius, no? Que des del càmping serà una bona plataforma per descobrir-los. Llavors, una llacuna Wave Garden, mireu, jo és que el símil, al final, un Wave Garden és un rocòdrom pel surf, perquè ens entenguem. Mm-hmm. És a dir, o el que són les instal·lacions de canons de neu que tenim a les pistes d'esquí. Tots sabem que si no tinguéssim la tecnologia per fer neu artificial, fa anys que el Pirineu esquiaria en pocs dies l'any. Les temporades no serien temporades de 5 mesos com són en moltes estacions, no? I un rocòdrom, en realitat, el que possibilita és que la persona que viu a la ciutat i que, per tant, no té parets de roca a prop, pugui anar a escalar 2 dies a la setmana, com qui va al gimnàs o com qui va a la piscina, mm-hmm. per així estar en forma pel cap de setmana o les vacances quan pot anar a escalar, ja sigui a Montserrat, ja sigui a Montrevei o més lluny, no? El Wave Garden és el mateix sistema. Nosaltres el que proposem, el que proposa aquesta tecnologia, és una piscina d'onades que té dues zones diferenciades, una per gent, diguem-ne, que ja sap fer surf, tot i que això no vol dir que siguin experts, però vull dir que ja ha passat aquest punt bàsic de posar-se dreta sobre la taula, que és, diguem-ne, el peatge d'entrada, i una altra per la gent que encara no té aquesta... Perdoneu, no sé si sou vosaltres els que m'esteu trucant?
No.
Val. Ja està. És que tenia una altra trucada, perdoneu. Llavors, al final, doncs, és el que dic. Són dues zones en una mateixa piscina que poden consistir, una per gent que ja fa surf i una altra per gent que està aprenent a fer surf, i on pots, amb sessions d'una hora, el surf no és com l'esquí, fer surf més d'una hora, una hora i mitja seguit és molt físic, et canses molt, llavors tu faràs surf durant una hora, que ja hauràs reservat amb antelació, com al cine, o pots anar allà a guixeta i a veure què et trobes, si queda, perquè hi ha un número màxim de surfistes de l'aigua, és a dir, la capacitat màxima està molt establerta, i en funció del teu nivell aniràs a una zona, a la zona de debutants o a la zona d'avançats. I llavors el que sí que hi ha és un menú d'onades, és a dir, si vosaltres mireu vídeos de surf, veureu que a vegades les onades són molt grans, altres vegades les onades són petites, altres vegades fan un tubo i el surfista es posa dins, altres vegades el surfista surt volant o fa giros molt extrems. Això són onades diferents, no? El surfista juga en funció del que li ofereix la onada. I aquí, al final, en la tecnologia WaveGarden el que tens és el mateix. És a dir, tens la possibilitat de fer onades diferents perquè el surfista pugui fer coses diferents. No, la onada no sempre és igual. I llavors també tens diferents nivells d'onades en funció del nivell de practicant.
Alcalde, sap que se'ls hi... Bueno, és evident que és una opció, no? Però se'ls omplirà això de surfistes. Escolti'm, preparin les zones d'acampada, tot aquest entorn que sovint reclama tot aquest tipus de gent, eh? Que tot, hi ha tota una filosofia aquí al darrere de natura, sortida de sol, pau, amor i aquestes coses.
Sí, bueno, el projecte precisament contempla tot aquest tipus de complements a l'activitat del surf dins del càmping, fora del càmping, hi ha uns sectors adaptats per autocaravanes, per campers i per aquest seguit d'infraestructures. I després també l'indret on es vol fer, no sé si coneixeu la zona de Cunit de Calpla, és un indret molt natural, estarà en un entorn que els convidarà molt a relaxar-se i a practicar surf, i que d'alguna manera crec que és un indret que els hi va molt bé, i bueno, crec que és una destinació i una localització molt encertada.
Doncs esperem que funcioni, que bé, que sigui ben...
Em permeteu un incís?
Un segon, Felip, deixi'm acomiadar l'alcalde i li permeto l'incís. Alcalde Jaume Cassanyes, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, una abraçada.
Fins la propera, a reveure. Endavant amb l'incís, Felip.
No, només és que hauríem de fugir dels tòpics de Le Llama Van Body i les postes de sol i les furgonetes. Si vas a Barcelona un dia que hi ha onades de la platja al Bogatell o de la Marbella o a Sydney, on jo vaig viure durant 2 anys, a Austràlia, a la platja de Manly o Bondi Beach, l'hora del dia en la qual hi ha més gent fent surf és de 7 a 9 del matí abans d'anar a treballar, o a partir de les 5 de la tarda, vull dir. Jo ho dic perquè aquesta imatge que alguns hem trobat romàntica i que en efecte hi ha una minoria de surfistes que viuen pues, amb aquest esperit de dormir a la furgoneta i contacte amb la natura, té també una connotació molt negativa en altres persones, no? Mm-hmm. I per coses que ara no fa falta que en parli, però es poden donar exemples que nosaltres mateixos ens sorprendrien. En alguns països del món, de les coses de les que es parla més quan es parla del futbol, països, òbviament, on el futbol és un esport minoritari, és dels hooligans i de les baralles. Yeah. En canvi, tots sabem que aquesta no és la realitat del futbol. Mm-hmm. Que això és sant, molt lamentable, no? Del surf passa el mateix, no? El surf de la furgoneta i de les festes al voltant del foc és una minoria. Durant uns anys, els anys 70, sí que era una cosa que existia, però avui en dia el surf és un esport molt transversal, no? on hi ha gent de tota mena. Per això volia fer l'incís, perquè és molt fàcil caure en el tòpic i jo sempre intento redreçar-lo.
Felip, una qüestió més final. El tema del consum energètic, que ens n'ha parlat al principi. Quin és la, diguéssim, el guany tecnològic que porta aquest sistema? És a dir, com s'ha aconseguit fer onades sense gastar tanta energia?
Val. No sóc enginyer i, per tant, jo tinc l'explicació, diguem-ne, per la gent del carrer, com jo mateix. Diguem-ne que el problema és que fins llavors, fins que va aparèixer la tecnologia desenvolupada per aquesta enginyeria Wave Garden, es buscava més crear una onada molt gran i molt espaiada en el temps, perquè no es treballava bé el que és la corrent i el moviment d'aigua que creava aquesta onada. Mm-hmm. És a dir, feies una onada, i clar, la onada a la piscina, a part de trencar, crea tota una sèrie de moviments d'aigua.
Sí.
I fins que no pots, fins que l'aigua de la piscina no es torna a calmar, no pots tornar a fer una altra onada.
Mm-hmm.
Perquè si fas una altra onada abans que l'aigua de la piscina es torni a calmar, aquesta segona onada trenca molt malament, és insurfejable. Wave Garden el que va treballar molt va ser, des del començament, el tema de la batimetria, és a dir, del disseny de la piscina, perquè el moviment d'aigua, les corrents que crea aquesta primera onada, no entorpeixin la segona onada, ni la tercera, ni la quarta, ni la cinquena. És a dir, que puguis entrar en un bucle continu. Clar, el fet de no haver d'arrencar i parar màquines cada vegada que fas una onada, sinó de mantenir la màquina, per entendre's, tota l'estona en moviment, perquè les onades, l'aigua, millor dit, el moviment de l'aigua no entorpeix les onades, fa que hi hagi una gran economia a nivell d'energia necessària per fer la onada.
Doncs serà un plaer i, de veritat, molt de gust de poder gaudir d'aquest equipament, d'aquesta instal·lació i poder-la veure com l'utilitzen aquells que en saben de fer de surf. Felip, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i moltes felicitats.
Moltes gràcies a vosaltres i espero veure-hi i que algun dia pugueu fer el programa en directe des d'allà i que pugueu explicar de primera mà el que heu sentit, si us ha agradat o no, etc. Convidats quan vulgueu.
Doncs nosaltres encantats de la vida, ja li ho dic, Felip, ja hi serem. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A reveure.
Adéu, bona tarda.
Ivan, que vagi bé, moltíssimes... Tu, el del surf, bé o com...
Jo encara m'he de comprar la taula.
Pues ves-ho fent, que això et toca a tu, ja t'ho dic. O sigui, està... Ja. És conit... Toca tu.
El neoprè el posa al programa, no?
Sí. Tenim uns neoprens del Far que són una monada, ja t'ho dic. Qui grocs i tal. Vale, vinga. Fins després.
Fins ara.
Adéu.
Navega amb el Far.
Cada dilluns que fem Descobrint amb la Laura Alonso, cada dilluns quan em llegeixo la vida de la dona que ens porta la Laura, penso, hosti, quina joia, no? És impossible, serà impossible mejorar esta historia. Y luego viene Laura Alonso al cabo de unas semanas y me trae una historia todavía mejor, ¿no? O todavía más interesante, o con algunos matices que la hacen tremendamente atractiva. Parece que esto no tiene fin. Laura Alonso, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que esto lo he pensado ya como media docena de veces. Si llevamos seis, pues seis veces, ¿no? Esta mujer no la superamos. Pues bam. Y con la de hoy me pasa que pienso, esta historia no la vamos a superar, pero claro, es que la última vez pensé lo mismo, con lo cual me quedo sin argumentos ya.
Siempre hay alguna más. Cada una tiene lo suyo, su parte interesante.
La de hoy es increíble cómo... Se dice que detrás de un hombre, tal aquella frase horrorosa y horrenda, y maldita frase, pero esta mujer no es este caso, esta mujer es un motor. Yo diría que es el motor de la máquina, esta mujer. Luego el otro puso la cara y tal, y seguramente, evidentemente, tuvo su trabajo y su valor, ¿no? Pero yo creo que la mujer de la cual nos hablas hoy, que es Josephine Perry, fue la máquina que hizo posible lo que ahora nos contarás.
Sí, posiblemente él fue, como decías tú, el que puso la cara, el que puso el nombre, el que tenía los medios o a quien le permitían hacer esa serie de cosas, pero como bien llegó a decir su hija, él no habría hecho todas esas cosas de no haber sido por su mujer. Y bueno, Josephine Perry fue una mujer especial, fue una mujer que ya incluso antes de haberse casado con un explorador era una mujer diferente, una mujer que se salía de la norma. Era de ascendencia prusiana, pero vivía en Estados Unidos, nació en 1863 y vivía en una granja que resultó destruida durante la Guerra de Secesión Americana, tras lo cual su familia se trasladó a Washington. Tras estudiar en una escuela de negocios, Josephine empezó a trabajar en la Smithsonian Institution, donde su padre era profesor, y allí conoció a Robert Perry. Pero bueno, como decía, ella ya era diferente antes de casarse con él, porque había logrado algo impensable en la época, que su salario fuese el mismo que el de sus compañeros masculinos.
Increíble.
Aún así, sí, aún así esa gesta la superó cuando al casarse con Robert hizo lo que nadie se esperaba. Decidió que lo iba a acompañar en sus expediciones árticas. El anuncio de que iba a viajar con él a Groenlandia en 1891 causó mucho impacto, mucha desaprobación por parte de la sociedad de la época, que consideraba indecente que una recién casada compartiera una cabaña de madera con su marido y además con otros 5 hombres durante algo más de un año. Pero las críticas también fueron internas por parte de algunos de los compañeros de él, de los compañeros expedicionarios, que no veían especialmente bien que una mujer viajase con ellos y mucho menos hacia las latitudes hacia las que iban. Pero bueno, igualmente partieron a la aventura y ella pronto se ganó sus confianzas, se convirtió en un miembro más del equipo y tanto es así que, bueno, tanto participaba en las labores de cocina, que a lo mejor pues se esperaba más que lo hiciese, como salía a cazar, lo que hiciese falta. Y en ese primer viaje a Groenlandia en el que participó Josephine, marcó otro hito, porque se convirtió en la primera mujer en participar en una expedición ártica.
Es decir, superó las reticencias iniciales de no solo la comunidad científica, sino algunos de los miembros. Por cierto, en esta expedición creo recordar que viajó el primer afroamericano que fue hacia esas latitudes. Es decir, esa expedición rompió moldes, muchos moldes.
Sí, en esa expedición participaron tanto el primer afroamericano en viajar al Ártico, que se llamaba Matthew Henson, que además era descendiente de esclavos, y también participaba Frederick Cook, con quien Robert más tarde libraría una batalla por la atribución de la conquista del Polo Norte, que bueno, esa batalla llega hasta nuestros días. Pero sí, rompieron efectivamente todos los moldes. Tenía de todo esa historia para ser diferente. Y bueno, esas diferencias las siguieron marcando con el avance de la expedición en sí misma. Porque aunque el alcance de los logros de Robert siga estando en tela de juicio a día de hoy, hay uno de esos hallazgos que sobre el cual no hay discusión posible, y es el haber demostrado que Groenlandia es una isla y no una península unida al Ártico como se creía en el siglo XIX. Pero también este descubrimiento se lo debe a su mujer. ¿Por qué? Pues porque a mitad de su travesía hacia el Ártico, Robert se rompió una pierna. ¿Sí? Y casi todos dijeron, bueno, venga, volvemos a casa, hay que regresar, esto no puede continuar, pero Josephine se empeñó en que no, en que debían continuar. Aseguró rotundamente que su marido estaría recuperado en menos de 6 meses y que será tiempo suficiente porque la expedición podía durar más de un año. Y efectivamente, en menos de 6 meses Robert estaba recuperado y junto con Josephine comenzaron una odisea de 93 días en la cual consiguieron demostrar que Groenlandia era la isla más grande del mundo.
Es decir, cuando todo el mundo les pedía que abandonaran, ella decidió que no, se salió con la suya, sí. Gracias, por eso decíamos lo del motor, ¿eh? Gracias al tesón de ella, la expedición tiró adelante y se logró demostrar, hacer el primer gran descubrimiento, ¿no? Groenlandia era una isla, no una península, y era la isla más grande del mundo. Pero ella no se para aquí, es decir, el marido va a hacer, pero ella sigue empujando de alguna manera, ¿no?
Sí, ella sigue empujando, ella consigue que vayan adelante con esa expedición, pero esa efectivamente no va a ser la última, ni mucho menos. Y Josephine, todas esas aventuras que fueron viviendo a lo largo de 1891 y 1892, las contaría en 1893, en su primer libro, Mi diario ártico, un año entre hielos y esquimales, en el cual incluía reflexiones como que cuando vas por la ciudad piensas en cómo te verán, pero cuando estás en el norte vistes simplemente para estar caliente y nada más. Esas cosas quedamos por sentado,
claro,
pero que después cuando las vivimos es cuando nos damos cuenta.
Fijaos en las fechas, 1890 y pico. Es decir, imaginaos la tecnología que había en esa época, las ropas, los equipos, todas estas cosas. Disculpa, adelante, sigue, perdona.
No, todo muy rudimentario, la verdad. Es que sí. O sea, sí, está bien resaltar las fechas porque quizás sea, y sin el quizá, es todo mucho más encomiable. Y para las mujeres más aún si cabe. Ese mismo año, en 1893, al tiempo que se publicaba ese libro de Josephine, ella ya estaba otra vez en el Ártico, y esta vez a pesar de estar embarazada. De hecho, dio a luz a su primera hija durante esa expedición. La niña se llamó María Niguito, y ese segundo nombre hacía honor a la mujer inuit que confeccionó su primer traje de pelo. María Niguito nació a 30 grados bajo cero, según cuentan los escritos, y se convirtió automáticamente en el primer bebé occidental que nacía tan al norte, y por ello la prensa del momento la bautizó como Snow Baby, el bebé de las nieves, y eso definiría el título del segundo libro de Josephine, que se publicaría bastante más adelante, ya en 1901, y que se titularía El bebé de las nieves, una historia real con imágenes reales. Era un libro, pues, efectivamente con imágenes. Pero bueno, antes de esa segunda publicación, ella ya estaba en la nieve otra vez. En 1897 ya había regresado al Ártico y ya había estado conviviendo con los inuit. Y eso daría lugar a otras publicaciones posteriores.
Impresionante. No quiero ni imaginarme la dureza de dar a luz y de tirar adelante un crío. Bueno, de hecho, ella habla de los inuit y intenta explicar un poco, precisamente, una parte muy dramática y una historia muy dura de esta cultura, de esta gente, ¿no?
Sí, Josephine no se limitó simplemente a ir a la aventura, sino a relatar, a contar las crónicas de esas aventuras y a fijarse mucho en la etnografía. Nos permitió conocer un poco todo ese mundo inuit. Y todo eso comenzó de una manera un poco accidentada con el inicio del siglo. Y estando ella en Washington esta vez, se enteró de que a su marido, que estaba en otra expedición, habían tenido que amputarle 8 dedos de los pies por congelación. Y en lugar de quedarse esperando, decidió ir a su encuentro, eso sí, con la pequeñita Marie. Pero también ese viaje fue accidentado. El barco en el que iban sufrió un accidente con un iceberg que las obligó a pasar el invierno en Ellesmere, que es la más septentrional de las islas del archipiélago ártico canadiense. Y estando allí, recibió otra noticia también difícil de encajar, y es que su marido mantenía una relación con una mujer inuit, e incluso tenía un hijo en común. Ella, como buena esposa decimonónica, no abandonó a su marido, y llegó a convivir con él y con Alakasingwa. Y eso le permitió, aparte de todas sus otras experiencias, le permitió conocer más a fondo todas estas culturas, conocer sus condiciones, conocer sus situaciones y cambiar un poco de modo de parecer sobre cómo las percibía. Entonces, como decía, ella, además de vivir esas aventuras árticas, fue pionera de la etnografía. Y fue gracias a esos libros escritos por ella, después de convivir con estos pobladores del norte, como les llamaban, cómo se conocieron los usos y costumbres de los inuit. Uh-huh. En 1903, Josephine escribió Hijos del Ártico, donde cuenta la historia de su hija Marie, esos primeros años en la nieve, todo ello apoyado por un montón de imágenes de la vida cotidiana del entorno y de la vida en aquella época. Toda la obra de Josephine deja entrever la pasión que ella siente por todos los mundos helados. Pero algunas de sus reflexiones hoy no serían aceptables, serían políticamente incorrectas. Como decía, Josephine se sorprendió mucho por las duras condiciones de vida que llevaban, se fijó especialmente en un fenómeno que se conoce como la histeria del Ártico, que es un trastorno que en teoría está ligado a la cultura, pero que todavía es muy controvertido, y que parecía que afectaba mayoritariamente a las mujeres. Y esto no parecía muy casual, no era extraño que afectase más a las mujeres que a los hombres, ya que sus vidas eran más duras que las de los hombres, objetivamente. Eran maltratadas por sus maridos, las mujeres que enviudaban con hijos pequeños se veían obligadas a cometer infanticidios porque era la única manera que tenían de sobrevivir en el hielo, solas, en vez de solas y con un niño, que es posible. Y por si eso fuera poco, también los expedicionarios extranjeros se aprovechaban de la ausencia de los hombres inuit, que a su vez estaban fuera porque estaban en misiones de otros expedicionarios extranjeros. Entonces, bueno, a medida que Josephine fue conociendo tanto a las indígenas como todas sus condiciones de vida, su visión sobre ellas fue cambiando, y fue cambiando para mejor. Y el dato que mejor refleja esto es que Josephine, llegado un momento en que Alakasingwa, la mujer inuit de su marido, se puso enferma, Josephine se aseguró de que si ella moría, el hijo que tenía Alakasingwa con Robert no sufriese esa ley del hielo tan cruel, sino que se lo entregasen a ella para poder criarlo.
Uh-huh. Increíble la historia de esta mujer. Pero por fin, en 1909, Robert Perry consiguió el objetivo, ¿eh?
Sí, bueno, consiguió su objetivo de alcanzar el Polo Norte, aunque posteriormente sería discutido y, como dije, pues sería discutido hasta llegar a nuestros días. Y tras su gesta volvieron a Washington ambos para retirarse ya un par de años después. Allí tuvieron otro hijo y continuaron juntos hasta la muerte de Robert en 1920. Durante esos años vivieron entre Washington e Eagle Island, que es una islita en Maine, donde tenían su residencia de verano y que actualmente es un monumento histórico nacional de los Estados Unidos. Uh-huh. Y pocos meses antes de la muerte de Josephine, la National Geographic por fin reconoció su papel y le otorgó la medalla al logro por su implicación incondicional con el mundo de las expediciones árticas. Ella moriría en diciembre de 1955, sus restos fueron enterrados junto a los de su marido en Arlington, en Washington, y ella siguió defendiendo hasta el final que su marido sí había conquistado el Polo Norte. Y aunque su historia no haya sido tan contada como quizá merecía, sí que ha sido narrada en varios libros, como Todos los caminos llevan a los polos, de Anna Lemani, o también fue llevada al cine por Isabel Coixet en su película Nadie quiere la noche, de 2015. Y como decía al principio, María Niñito siempre siguió sosteniendo que su padre nunca hubiese alcanzado el Polo Norte si no hubiese sido por su madre. Y la verdad que parece cierto.
Una historia increíble la de Josephine Perry que hoy hemos recuperado y hemos conocido y hemos descubierto gracias a Laura Alonso. Laura, muchísimas gracias por habernos acercado a la historia de esta mujer apasionante. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I a la recta final del programa, com cada dia, coneixem el preu del peix avui de la mà de la Laia Oltra. Laia, on anem avui?
Doncs sí, anem cap a la confraria de pescadors Sant Pere per conèixer com ha anat aquest dilluns el sector pesquer d'aquí l'Ametlla de Mar. Ho fem amb el subhastador de la confraria, Joan Ramon Llambric. Hola, Joan Ramon.
Hola.
Com ha anat aquest dilluns? Com comenceu setmana?
Bueno, de moment comencem la setmana de Candelera malament. Albènia. Sort que només són dos dies, després tenim les festes, però avui malament només tenim tres barques d'arrossegament pescant, molt de vent, demà també en dona molt, però no refiem que hi haguem les captures, poques captures avui.
Per tant, només aneu a pescar avui dilluns i demà dimarts?
Dos dies sol, dilluns i dimarts, dia 2, dia 3, dia 4, són festes majors, dona molt de vent aquests dos dies, no refio que caiga molt de peix. Ja et dic, avui tres barques, demà dona encara més vent, estem en alerta. Mm-hmm. Aquí estem quasi sempre en alerta per això, però sí, ara no. Estem més, doncs, ara és alerta taronja, l'àmbar. I aquesta tres... alerta doncs, mos diu més vent demà.
I tres barques, quants quilos poden arribar a pescar avui?
Pues bueno, jo calculo que farem potser els 1.500 quilos de peix, perquè aquestes tres barques són les que porten més peix, són barques que a vegades porten 8 o 900 quilos de peix cada barca. Bueno, mira, la setmana passada, et diré números la setmana passada una miqueta així, la reina va ser la galera. Ara és l'època ja està bona, està obada, t'ha de mantenir un bon preu, s'ha de vendre entre 4 i 5 euros, que això ja és un bon preu. Mm-hmm. Després tenim el lluç i després, com sempre, el tercer és el moll. Però la gambeta blanca i el sorell també m'han agafat força la setmana passada. I avui, el dia que el més peix que haurà, se suposa que serà peix d'escata, peixell, besugo, moll també, sorell, peix d'este, peix de la costa que diem d'altres.
A quant va el moll i el lluç?
Bueno, doncs la lluç la setmana passada, tret d'un dia que va baixar una miqueta a última hora, la vam vendre entre 5 i 8 euros, que no és que siga un bon preu, però tampoc és dolent del tot. I la galera, tenim el preu de la galera també, el moll a 7 o 8 euros, també hi ha dies que va, i la gambeta mos baixa de preu, també pot ser perquè n'hi ha molta. La venem a 5 euros a segona tria i a 3 a tercera.
Quin és el peix d'escat així més ben valorat?
Pues com el peix d'escata, com més gros, millor. I el més valorat normalment és la dorada. El que passa és que, clar, un llobarro gran, un peixell, un dentó gran, també porta molt de preu. Però, clar, el que fem aquí és peix de ració, peix de 200 grams, 150, 300 grams, i és un peix també que va prou ben pagat ara, aquests dies, el peix d'escata.
A quant va la dorada, per exemple?
La dorada, l'última tria que es pot vendre, que ha de fer 20 centímetres, perquè ja, de 20 centímetres per avall no es pot vendre, ja, s'està venent a 6 euros. Mm-hmm. Claro, la que fa d'un quilo per amunt a 25. Igual que el peixell, també el peixell de ració, el peixell ha de fer 16 centímetres. De 16 centímetres per amunt, s'ha de vendre a 3 i 4 euros. Si este peixell fa un quilo, ja va 25 euros.
Mm-hmm. Després també hi ha la morulla, no?, que fa bon caldo.
El peix de sopa. Aquí li diem la morralla. Ara el subestem com a peludó perquè ens obliguen a ficar el nom de l'espècie que hi ha més a la caixa. Mm-hmm. Però, de fet, són capets, són betetes, tot això fa un caldo espectacular i és molt fàcil de fer. Només cal rentar l'aigua.
Morulla, claro. Com has dit?
Nosaltres li diem, aquí sempre hem dit morulla. Però sí, ara subestem el nom de peludó.
Peludó.
Perquè és el peix que hi ha més. En aquella caixa doncs, hi ha més peludeta que res. Mm-hmm. Però aquest peix per fer el caldo és el millor del món. No cal fer res. Lo rentes amb aigua i a bullir. No cal netejar.
És fàcil.
Claro.
I el peludó, l'altre dia, de fet, vas dir que la peluda anava molt barata, no?
Molt barata, sí.
Ha pujat peluda, o...?
No, sigui igual. La peluda, la mòdera, és el peix que ve més barat. Perquè la peluda grossa, claro, de vendre-la a 3 i 4 euros en dia. Si inclús en dia 7 euros i mig a 2, és molt barata. I la menuda ni comprar-la a vegades. Mhm. Que això l'estiu anava a 4 o 5 euros i a 10 i a 12. Clar, ja.
Clar, i ara l'hivern baixa de preu, no? Una mica.
Baixa un 300%, deu ser això, almenys.
Déu-n'hi-do. Bueno, sí, i els peixos així més de temporada que es pesquen ara a l'hivern, quin seria?
Ara és la galera i llobarro. Ara estem agafant també algunes captures de llobarro, sí, de tota mida, des de llobarros de 7 o 8 quilos, a llobarros que fan 3 o 4 o 6 grams, i la galera, claro. I, com sempre, quan els dies que fa molt temps, el lluç també se n'agafa molt. És el que s'agafa més aquí. Durant quasi tot l'any, menys la galera, que és ara, que està bona, diguéssim.
Que està obada, com... no?
Claro, ara és quan s'ha de comprar galera, s'ha de menjar galera. Per a fer arròs, fregida, bullida, de tota manera.
Està boníssima. Doncs, Joan Ramon, bona setmana. Veig que no comença massa bé, però bueno, segur que els pescadors també tenen ganes de festa major, que és important.
Sí, dona, tenen ganes de festa. I tant els hi fa fer festa el dia 1, si convé. Que fan el pregó i tot això.
Hi haurà alguns que, mira, tota la setmana. Sí,
sí, tota la setmana. Sí, hi ha alguns que ho tenen clar. Sí, perquè això dona molt de vent, les barques són molt grosses. Pensa clar. Que fan més de 20, fan 25 metres, són barques preparades. Les altres barques potser són una mica justes per anar més de temps a la mar.
Doncs, Joan Ramon, moltes gràcies i que vagi molt bé la setmana.
A vosaltres, adéu.
Que vagi bé, adéu.
A veure, gràcies, Joan Ramon. Gràcies també, Laia, per haver-nos apropat avui al preu del peix. Com sempre fem, arribats a aquesta hora de la tarda, nosaltres ens acomiadem amb la voluntat de tornar demà a les 4 en punt, novament, a parlar de mar, de sostenibilitat, de medi ambient... Bé, de totes aquestes coses que sovint ens generen, doncs, bé, molta, molta passió i molt d'interès. Gràcies per acompanyar-nos des de la vostra ràdio local. Seguiu fidels a aquest mitjà de comunicació. Demà a les 4 tenim una cita al Far.
El Far, el programa marí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Se'n va cridant a casa, baixa amor meu, baixa amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula, baixa amor meu, baixa amor meu, que això s'acaba. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem, temats de deixar-ho estar. És com si tot tornés a lloc de cor. Una dona gran recorda haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra. S'acaben les hores que mai no acaben.
Sempre al teu costat amb la millor música.
Ràdio d'Escala.
La xarxa.
A l'Escala, peix de l'Escala.